TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 18 de setembre, en què vos explicam que el malestar reflectit a l'enquesta de percepció del turisme entre els ciutadans de les Balears avala el full de ruta del govern. Aquesta, al manco, és la conclusió que n'extreu el conseller Jaume Boussam. Defensa que el sondeig, fet l'octubre de l'any passat, però que han conegut aquesta setmana, mostra com la majoria de la població és partidària de limitar. I això, diu, és precisament el que fan, limitar i no reduir.
Els resultats de l'enquesta avalen la feina d'aquest govern. Avalen la feina d'aquest govern. Que no fa falta enquestes per saber com respira la societat.
Per contra, el Fòrum de la Societat Civil creu que s'hauria d'anar més enllà i de créixer, i l'oposició acusa el govern de no fer prou contra la saturació. Tot d'un ho ampliam en un informatiu en què també destacam altres qüestions. Gabriel Oliver ha pres possessió com a nou president de l'Audiència Provincial de les Balears i s'ha marcat aquests objectius.
Bueno, com jo he dit, jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines són, poden ser les solucions pel retras que té l'audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
Actualment és magistrat a la secció quarta de l'Audiència, on fa comptes continuar.
Oliver s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges: la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia.
Oliver, que comença en aquest càrrec i també començaran prop de 21.000 alumnes divendres de formació professional a les Balears.
Un curs que arranca amb 36 cicles nous i més de 2.200 a les Balears, 168 més que l'any passat.
El conseller d'Educació, Toni Vera, reclama responsabilitat als sindicats educatius i els insta a prendre una decisió per resoldre el conflicte amb el mestre condemnat per assetjament a un exalumne.
Alhora, Vera ha expressat el seu respecte envers les famílies del centre de Son Sardina, que ja fa més d'una setmana que no duen els seus fills a classe, en protesta per la presència de Miquel Roldán, el Maria Antònia Salvà.
La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals, en aquesta comissió, tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
L'Ajuntament d'Eivissa ha hagut de disminuir la pressió de l'aigua que surt pels grifons després que l'illa ha entrat en alerta per sequera. És una mesura que notaran sobretot els veïnats que viuen als edificis més alts.
I una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies el municipi ja subministra únicament aigua dessalada.
I a la crònica internacional, un dia més, Israel, que assegura que està negociant amb els Estats Units el repartiment de la Franja de Gaza. Ho ha afirmat el ministre de Finances israelià, qui també ha dit que l'enclavament palestí representa un potencial boom immobiliari.
Això quan la Unió Europea fa un pas més i incrementa la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv, precisament per la massacre que està provocant a la Franja de Gaza. Avui, les marxes per a Palestina a Mallorca han convocat una concentració amb cassolades davant el consolat dels Estats Units a Palma. També hi haurà protestes simultànies a Eivissa que es faran al passeig Vara de Rei.
De la situació a la Franja de Gaza i de les relacions i reaccions diplomàtiques en parlarem d'aquí mitja hora amb el professor de Dret Internacional Públic de la UIB, Joan David Jané. Abans, però, en els esports, la direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i el mal començament de temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Alfonso Díaz i Pablo Ortells han enviat un missatge d'unió dins el vestidor i de tranquil·litat, tot i la mala ratxa de resultats. Un punt de 12 possibles. Aquest és el discurs del club abans de rebre diumenge la visita de l'Atlètic de Madrid a Son Moix. Els matalassers arribaran a Mallorca després de caure a la Champions per 3-2 contra el Liverpool. I també en futbol, el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre per 6-1 al camp de l'Atleti Lleida.
I ara actualitzem l'estat de les carreteres amb la DGT perquè sembla que avui hi ha una mica més de trànsit d'allò que seria habitual. David Cervera, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobem retencions de l'autopista d'Inca en sentit Palma des de l'altura de Binissarem fins a Santa Maria i des del polígon de Son Castelló fins a la incorporació en la vida de cintura. A la vida de cintura també trobaran retenció en direcció Andratx des de la rotonda de Can Blau fins a la carretera de Valldemossa. També trobaran tràfic lent de l'autopista d'Andratx en direcció Palma, des de Portà.
Des de Portals fins a no sabem exactament a bon, però amb molta paciència a tots els que vos trobeu retenguts, demanant disculpes perquè s'ha tallat aquesta comunicació. Ara és moment de conèixer quin temps tindrem avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la i calorosa. El termòmetre continuarà en un valors pràcticament idèntics als d'ahir, esperant que els valors màxims tornin a girar entre els 29 i els 33 graus aproximadament. Per tant, tornarà a fer més calor de la que seria habitual en aquesta època i continuarem amb aquestes condicions fins ben entrada la següent setmana, a partir de dilluns, sí que notarem una refrescada bastant més important. D'altra banda, quant al cel, avui el sol serà el protagonista. Sí que en certs moments podrem tenir alguns intervals de núvols baixos, però en conjunt molt poca cosa. Avui serà una jornada molt assolellada. D'altra banda, el vent bufarà fluix i ho farà de gregal. Això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. Un dia perfecte per la gent que vulgui sortir al mar. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Santa Eulària i 23 a Sant Francesc. A Mallorca, 19 graus a Binissalem, 20 a Marratxí i 21 a Llucmajor. I a Menorca, 20 graus a Ferreries i 22 a Es Castell.
Temperatures quan són les 8 i 6 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El govern considera que la darrera enquesta de percepció del turisme entre els residents de les Balears avala el seu full de ruta de contenció i de lluita contra l'oferta il·legal. Per contra, i amb els mateixos resultats a la mà, el Fòrum de la Societat Civil defensa que la ciutadania demana de créixer. Els resultats mostren un augment del descontentament per com afecta l'activitat turística a la qualitat de vida.
Segons el sondeig de l'AETIP, un 31% de residents de les Balears consideren que el turisme perjudica la seva qualitat de vida. En contrast, un 19,5% entén que la millora. Quan es demana per la quantitat de turistes, la insatisfacció és directament proporcional als rècords que es baten de cada any. El 76% dels enquestats considera que arribaven massa turistes. Amb tot, el conseller de Turisme, Jaume Bausà, reitera que l'aposta del govern no és el decreixement.
El que demana l'enquesta és limitació. I nosaltres el que fem és limitar. Jo crec que contenció i limitació són paraules sinònimes i el que fem és limitar. Limitar més places turístiques en tots els àmbits. Prohibint que se'n donin a dins plurifamiliars.
També els residents vinculats al sector turístic consideren que arriben massa turistes al Manco en períodes concrets del 71%. El conseller posa el focus en l'oferta il·legal.
El primer que hem de fer és reduir l'oferta il·legal. Lo primer hem de perseguir aquell que està fora de la llei, aquell que abusa del territori, que abusa de resident, que abusa de recursos.
Des del Fòrum de la Societat Civil demanen al govern que tingui en compte l'enquesta a l'hora de regular l'activitat turística i que ho faci de manera que en disminueixi la pressió. Jaume Garau i Margalida Ràmit són portaveus del Fòrum.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Ja no és la qüestió de vivint del turisme o mal vivint del turisme, sinó que el turisme viu a costa nostra. No és que s'estigui perdent el temps, és que s'està instrumentalitzant un temps per, en comptes d'afrontar una reconfiguració del model econòmic, s'està fent una reconfiguració de model de negoci.
El Fòrum en mantindrà al marge del pacte per la sostenibilitat si el govern no canvia la metodologia.
I els partits de l'oposició recriminen al govern que no faci res, diuen, contra la saturació, com exigeix la ciutadania. El portaveu parlamentari socialista, Iago Negueruela, i el de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, consideren que Provenç no ha duit a terme les mesures que va prometre fa un any, com a pujar l'ecotaxa.
Negar la realitat permanentemente lleva a que uno mismo se dé sorpresas cuando encarga encuestas y le dicen que la población de nuestras islas marca qué hay que hacer, que es precisamente lo que ahora Provenç dice que no va a hacer.
Que no només es que traeixi a la ciutadania i en els interessos de la ciutadania i que demostra a l'enquesta que s'ha publicat, sinó que s'atreixen a ells mateixos. I és el pitjor que pot fer un partit polític. Però un partit polític mai hauria de traicionar els seus principis per arribar a un pacte.
I ara parlant també de novetats de l'actualitat judicial, perquè Gabriel Oliver ja és el nou president de l'Audiència Provincial de les Balears. És actualment magistrat de la secció quarta de l'Audiència, on fa comptes continuar.
Diu que s'ha d'incrementar el personal per agilitzar els tràmits judicials, o ha dit durant la seva presa de possessió, en què s'ha marcat altres objectius, destacant que l'Audiència es fa feina en equip.
Bueno, com jo he dit, jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines són, poden ser les solucions pel retras que té l'Audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
Oliver s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges. La independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia són essencials per desenvolupar les tasques amb professionalitat. Els seus companys han ressenyat la generositat del nou president, el seu esperit de diàleg i la seva vocació de justícia social.
I de Gabriel Oliver, que ja serà president de l'Audiència quan comenci l'any judicial aquí a les Balears, un acte que està previst per d'aquí només uns dies. Són dies de començaments de cursos i també prop de 21.000 alumnes i 2.000 professors de formació professional de les Balears començaran demà les classes. Per aquest nou curs acadèmic, la Conselleria d'Educació ha incrementat les places en un milenar i s'ofereixen 128 cicles.
Els estudiants tenen a l'abast 36 cicles nous. Entre aquests destaca el doble grau superior en manteniment d'avions a l'IES Sant Pau de Palma. És l'únic que s'ofereix en l'àmbit públic de l'Estat espanyol. El conseller d'Educació, Antoni Vera, afirma que falten 10.000 alumnes d'FP a l'arxipèlag pel nombre de població.
Que sempre la demanda se concentra sobretot en famílies professionals com, per exemple, la sanitària o la informàtica. És una gran demanda que hi ha i nosaltres, clar, no podem absorbir tota la demanda. La nostra oferta no pot absorbir tota la demanda i, en canvi, altres famílies professionals que no tenen tanta demanda. Evidentment, hem continuat creixent en aquestes famílies professionals.
El cicle d'eficiència energètica és un dels més sol·licitats i en Guillem Alemany l'ha cursat i assegura que trobar feina després de les pràctiques ha estat senzill.
Vaig acabar aquest estiu, el juny, i vaig seguir aquí, en lloc de venir 3 dies, una jornada laboral de 40 hores.
Educació infantil és una altra branca amb molta demanda. De fet, al Centre d'Educació Infantil Popeye, una de cada 4 persones que fan les pràctiques i queden contractades. Pau Ramis és el director del centre.
S'han obert no tan sols escoletes, sinó escoles, i aquest perfil de tècnic superior d'educació infantil està molt demandat.
Segons les darreres dades del portal d'ocupació ADECO, l'any passat un 42% de les ofertes de feina requerien haver cursat una formació professional.
Són les 8 i 12 minuts. Demà, per tant, comencen aquest curs els estudiants d'FP. Qui ja va començar el curs fa una setmana són els estudiants de primària, però a un centre en concret, que és a Son Sardina, com vos explicàvem ahir, això no ha passat perquè els pares es neguen a dur els infants. El conseller d'Educació reclama responsabilitat als sindicats educatius i els insta a prendre una decisió per resoldre el conflicte amb el mestre condemnat per assetjament a un exalumne. Alhora, Antoni Vera ha expressat el seu respecte envers les famílies d'aquest centre a Son Sardina, que, com dèiem, ja fa una setmana que no duen els seus fills a classe. No els aduen en protesta d'aquesta presència de Miquel Roldán, el CEIP Maria Antònia Salvà.
Respectar totalment la postura dels pares i intentar trobar solucions en aquest problema que passa normativament. La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals en aquesta comissió tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
Recordem que els sindicats, ben igual que representants de l'administració i els perfils tècnics de la conselleria, són membres de la mesa paritària que Educació convocarà demà o dilluns de la setmana que ve per decidir si el mestre interí s'ha de sotmetre a una avaluació de riscos laborals que valori si està en condicions de fer feina amb menors.
El passat mes de febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no hi varen donar suport perquè s'avaluàs l'estat de salut de Roldán. Recordem que és una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta. Tot plegat, mentre l'advocada de l'Associació de Famílies del Col·legi de Son Sardina s'ha reunit aquest dimecres amb els serveis jurídics de la Conselleria d'Educació per cercar una solució a aquesta situació. Els pares i les mares ja han anunciat que recorreran a la via penal per apartar Roldán de la docència.
I també de l'àmbit educatiu, Vox adverteix que si el castellà no es converteix en la llengua vehicular a les escoles, el govern quedarà sense pressupost de la comunitat per al 2026.
Per tant, manté la seva pressió al govern per reformar la llei. Ahir mateix va venir a Palma un del dirigent nacional de la formació, el secretari general Ignacio Garriga, envoltat de tots els càrrecs illencs, advertit al PP que no es mouran ni una passa en el seu posicionament.
El Partido Popular está dispuesto a hacer real la vehiculización del español y garantizar el español en las aulas, o el Partido Popular está dispuesto a defender el concepto de la vehiculización simbólica. Esa es la gran pregunta.
I la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha contestat a la pregunta de Vox que no es mourà ni un mil·límetre.
Podem llegir, rellegir, ho podem fer conjuntament, ens podem seure amb Vox i podem veure que en el pacte que nosaltres tenim amb Vox no figura en cap moment anar en contra de l'autonomia de centre, anar en contra o modificar o suprimir el decret de mínims o anar en contra o modificar o suprimir la llei de normalització lingüística.
I parlant encara de llengua, perquè Junts ha anunciat un altre pacte amb el PSOE i la resta de partits d'esquerra, en aquest cas per blindar el català i les altres llengües cooficials en el projecte de llei d'atenció al client.
Afegiran una esmena que farà obligatori que els treballadors en contacte directe amb els usuaris coneguin el català per poder atendre'ls en aquesta llengua, si així ho requereixen per respectar els seus drets lingüístics. Les empreses s'hauran d'atendre, de fet, als clients en les llengües cooficials espanyoles sempre que tinguin més de 250 treballadors i 50 milions de facturació i ofereixin també servei a tot l'Estat.
I l'Institut Balear de l'Habitatge, l'IBAVI, impulsa en aquests moments la construcció de 900 habitatges de protecció oficial a totes les illes. Ho ha explicat el gerent de l'entitat que ha comparegut al Parlament. Els grups d'esquerra han criticat el ritme d'actuació de l'organisme. Asseguren que el govern no li ret la feina.
L'IBAVI ha explicat o calcula que el parc actual de 2.500 nous habitatges públics augmentarà un 35%, una xifra que el gerent de l'organisme, Roberto María Cayuela, espera que s'incrementi a mesura que s'arribi a acords amb una vintena més d'ajuntaments. Tots els habitatges seran per a persones amb 5 o més anys de residència aquí a les illes.
L'oposició, que havia sol·licitat la compareixença de Cayuela, ha criticat el ritme d'actuació de la institució. Són Carol Marquès, diputada socialista, i Ferran Rosa, diputat de Més per Mallorca.
Que deixa bastant que desitjar, no? Que el ritme que hi havia a l'IBAVI el juny del 23 s'ha aturat bastant. I dels 424 habitatges que ja haurien d'estar acabats i entregats, només n'han entregat 209.
Vostè va començar la legislatura amb una sèrie d'obres engegades, algunes a prop de ser recepcionades, i sistemàticament, en pràcticament totes les promocions, s'han torbat mesos des de la recepció a entregar les claus.
Unes acusacions que ha negat el gerent de l'IBAVI.
De les 21 promocions que vostès tenien en procediment i que m'han entregat ja més d'una dotzena, 11 no estaven ni acabades. Hi havia una valla amb un cartell. No parlin de promocions listes per entregar.
I a Formentera, la plataforma SOS Habitatge nega que hi hagi més càmpings que altres anys, com denunciava fa uns dies Gent per Formentera. Un fet derivat del problema de l'habitatge a l'illa. Regina Mayans.
La plataforma SOS Vivienda Formentera nega que hi hagi hagut aquest augment del càmping a l'illa. Rosa Rodríguez n'és la portaveu.
Se han atrevido a alarmar a la población de esa manera cuando no existe tal proliferación. Yo no he visto más furgonetas que otros años, encima conozco a la gente que está ahí, lo cual quiere decir que son No és el primer any que viuen d'aquesta manera.
I assenyalen que la majoria es veuen obligats a recórrer a l'acampada perquè no troben un habitatge.
Perquè no vas a pagar 1.200 euros per una cama, no? Què és el que vale una cama, una habitació compartida? Pues que tu elijas dormir en tu cotxe o en tu furgoneta, que són pequeñas furgonetes.
Gent per Formentera n'és conscient i considera que s'ha d'atacar el problema de fons, l'habitatge il·legal. Sentim el portaveu del grup, Rafa González.
Inspecció turística per que la gent pugui accedir a un habitatge digne i evitar que hi hagi aquest augment de caravanes o de vehicles adaptats per productar.
Temen que si no s'hi posa solució de manera immediata es pugui produir un efecte crida.
El que avui pot ser un número no molt elevat, que per dir un número podem dir 10, el que l'any que ve poden ser 200.
A Formentera el càmping està prohibit per ordenança municipal i la regulació Formentera Eco prohibeix a més que les autocaravanes puguin circular per l'illa.
I ahir va començar la 36a edició de l'Escola de Salut Pública a l'illa de Llatzeret, al Port de Mahó. Més de 600 persones entre alumnat i professionals hi assisteixen.
Amb una programació que inclou en total 8 cursos, també 14 trobades que tractaran temes tan importants com les desigualtats socials en salut, l'impacte de la intel·ligència artificial, la desinformació científica, la salut comunitària o també l'estigma associat a la salut mental i l'activitat física. És Matías Torrent, director acadèmic de l'escola.
És important que nosaltres coneguem aquestes eines, com funciona aquesta indústria de la mentida, aquesta desinformació, per nosaltres poder-la compensar amb missatges positius que milloren la salut de la població.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:21 minuts. Israel ha dit que està negociant amb els Estats Units el repartiment de la franja de Gaza. Ho ha afirmat el ministre de Finances israelià, qui també ha assegurat que l'enclavament palestí representa un potencial boom immobiliari, una oportunitat de negoci. Això quan la Unió Europea ha fet un pas més i incrementa la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv precisament per la massacre que està provocant a Gaza. La Comissió Europea proposa als estats membres suspendre part de l'acord d'associació amb Israel, entre d'altres inclou la reintroducció d'aranzels i la suspensió de fons. Ara bé, no romprà les relacions comercials.
El paquet de mesures també suspèn el suport bilateral i deixarà de rebre prop de 6 milions d'euros. Està pendent, però, encara que els 27 ho aprovin, ja que per tirar endavant requereixen el suport dels estats membres. Brussel·les també proposa sancionar dos ministres, el de Finances, a qui hem escoltat fa només un moment, i el de Seguretat Social, i aplicar també sancions a colons violents. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha dit que l'ofensiva del govern israelià contra la franja és una nova escalada en la guerra que agreujarà la crisi humanitària que ha descrit com insostenible. La comissió calcula que la suspensió parcial afectarà els 37% de les exportacions israelianes a la Unió Europea, que es tradueix pràcticament en uns 5.800.000 euros. El govern de Netanyahu diu que aquestes sancions només cerquen, diu, danyar Israel i empoderar Hamas. Malgrat els anuncis i la pressió internacional, l'exèrcit d'Israel continua per tercer dia consecutiu l'ofensiva terrestre a gran escala a la ciutat de Gaza. Des de que va començar la guerra ja han mort més de 65.000 persones.
I a Espanya, aquesta situació a Gaza i els posicionaments distanciats dels líders polítics tornen a centrar la sessió de control al Congrés dels Diputats. Escoltam el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el president del govern, Pedro Sánchez.
Sufrió usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, Todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
En estos 7 años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular.
Per cert, que el govern central ha afirmat que el decret d'embargament d'armes a Israel s'aprovarà en qüestió de dies. I aquí a les Illes, enmig de la massacre contra la població a Gaza, les marxes per Palestina a Mallorca han convocat avui capvespre una concentració amb cassolada davant el consolat dels Estats Units a Palma. També hi haurà protestes simultànies a Eivissa, al passeig Vara de Rei. Asseguren que tornen a sortir al carrer per l'inici de l'atac per terra de Ciutat de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, que obliga la gent, diuen, a una fugida impossible amb totes les sortides a la franja bloquejades. Hem arribat a les 8 i 25 minuts, ara als esports.
Informatiu matí. Esports.
La direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i el mal començament de temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Alfonso Díaz i Pablo Ortells han enviat un missatge d'unió dins el vestidor i tranquil·litat, tot i la mala ratxa de resultats, un punt de 12 possibles. Aquest és el discurs del club abans de rebre diumenge la visita de l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Son Moix. Escoltam el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, i també el director de futbol, Pablo Ortells.
Bueno, el tema de Dani yo creo que ya quedó zanjado, hemos hablado y Dani ahora mismo es un jugador más del equipo y sin más. Hemos vivido estas situaciones, llevamos ya aquí en estos 10 años que llevamos, hemos vivido situaciones de club, ¿no? Pues complicadas con descensos y el vestuario pues es un 10. Son profesionales, lo están dando todo, lo estamos demostrando, aunque los resultados no estén saliendo, y no hay ninguna duda de que vamos a salir adelante, hay que estar con optimismo y seguro que llegan los resultados.
Un grup sa, jo crec que donen tot el que poden pel Mallorca i jo crec que amb humilitat i treball jo crec que ho trauran la situació davant. Jo crec que Iagova és un tio amb personalitat, jo crec que és el primer que sap com canviar-li la situació i donar-li la volta i jo el veig amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer les coses bé i ja pensant en el pròxim partit.
I a la festa de la penya Esbrollador d'Esporles també es va parlar del cas Dani Rodríguez. Això en pensen els aficionats.
Creo que nunca sabía si hubiese podido producir esto y hay que olvidarlo y tirar para adelante. Yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
Ha demanat perdó, s'ha excusat per tot i ara són els dos que s'han de recuar.
Peor fora del tiesto, però hauríem de perdonar perquè de molts anys aquí estaria bé que ho perdonassin.
Que això s'ha de fer en privat i si se fa se xerren l'entrenador i no s'ha de posar a les xarxes.
Me sap molt de greu que hagi fet això, però confiem en que li donin una oportunitat.
Tu si xerren l'entrenador i arribes a segons quina conclusió, doncs pues sí, però per jo ha creuat ratxes vermelles.
És temps en curta, ja veurem. Ja veurem. Victòries en de menester.
I, per cert, Jan Virgili ha estat convocat per jugar al Mundial Sub-20, que es disputarà a Xile a partir de dia 27 de setembre. Per tant, el duel contra l'Atlètic de Madrid serà el darrer en què el futbolista català estarà disponible per a Jagó Barrasate abans de concentrar-se en la selecció. Es podria perdre fins a 4 partits de Lliga si Espanya arriba a la final del Mundial. El Mallorca començarà a preparar el partit contra l'Atlètic de Madrid avui matí a les 10:30 a Son Bibiloni. Recordeu que el partit contra el conjunt matalasser es disputa diumenge a les 4:15. I l'Atlètic de Madrid arribarà a Mallorca després de caure la Champions per 3-2 contra el Liverpool. El conjunt madrileny perdia per 2-0 al minut 6, però 2 gols de Llorente empataren el partit. Al minut 92, Van Dijk marcava el gol de la victòria del Liverpool. El tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, va ser expulsat. L'escoltam.
Es muy fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona. El rival con la necesidad de ir a buscar el partido fue, tuvo un córner, 2 córner, 3 córner y la verdad que terminó siendo un golazo.
I avui debuta el Barça, el conjunt català jugarà a les 9 del vespre al camp del Newcastle. Lamine Yamal es baixa per lesió i torna a la llista Frenkie de Jong. I l'U d'Eivissa, líder en solitari del grup 2 de Primera Federació, jugarà diumenge contra l'Antequera. El conjunt eivissenc vol continuar fent de Can Misses un fortí i guanyar el segon partit de la temporada a casa. Sentim el jugador de la UD, David del Pozo.
Viene l'Antequera, el año pasado hizo playoff, así que si no estamos a nuestro mejor nivel y no damos el 100%, pues lo vamos a pasar mal. Sabemos que tenemos que dar nuestro mejor nivel si queremos sacar los tres puntos y así lo vamos a hacer.
I també en futbol, el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre per 6-1 al camp de l'Atlètic Lleida. I en tenis a la Copa Davis, l'equip espanyol ja coneix el camí de la final a 8. Debutarà als quarts de final contra la República Txeca. La competició es disputarà a Itàlia entre el dia de 8 i 23 del mes de novembre. Fins aquí, el temps d'esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. El malestar reflectit a l'enquesta de percepció del turisme entre els ciutadans de les Balears avala el full de ruta del govern. Aquesta, el manco, és la conclusió que n'extreu el conseller Jaume Bauçà.
Defensa que el sondeig, fet l'octubre de l'any passat, però que hem conegut aquesta setmana, mostra com la majoria de la població és partidària del limitar, i això, diu, és precisament el que estan fent, limitar i no reduir. Per contra, el Fòrum de la Societat Civil creu que s'hauria d'anar més enllà i de créixer, i l'oposició acusa el govern de no fer prou contra la saturació.
Gabriel Oliver ha pres possessió com a nou president de l'Audiència Provincial de les Balears.
Aposta per incrementar el personal per agilitzar els tràmits judicials, ho ha dit durant la seva presa de possessió, en què s'ha marcat altres objectius, tot destacant que l'audiència es fa feina en equip.
A les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Eivissa, l'Ajuntament de Vila ha impulsat un pla de xoc contra la sequera amb mesures d'estalvi d'aigua. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Una de les primeres mesures ha estat la reducció de la pressió de l'aigua que surt per les aixetes. També s'ha deixat de consumir aigua de pou, ja tota és desalinitzada. I una altra de les mesures és aprofitar l'aigua de dos aqüífers que brollen a aparcaments subterranis per fer net els carrers i per arreg de jardins. Ah. Un dels objectius és arribar a l'any 2027 amb un 95% d'eficàcia a les canonades de la ciutat.
A Mallorca es preveu que enguany hi hagi manco malla, però que el bessó sigui més gros. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, idò. Aquesta és la previsió que fan els productors quan queden només 15 dies perquè acabi la campanya, perquè les acabin de tomar les ametlles. A determinades parts de l'illa, com és el cas del Pla, les malalties que afecten els arbres, els ametllers, es preveu que causaran una reducció d'entre un 15 i un 20%. En altres zones, però, com és el Reiguer i el nord de Mallorca, la millor situació hídrica, això si es compara l'any passat, ha fet, però, com han dit, que el bessó sigui més gros.
I a Menorca, el nou poliesportiu de Sant Joan, a l'Institut Maria Àngels Cardona, Ciutadella, Malmes per la Dana, està previst que estigui enllestit d'aquí a un any i tres mesos. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El projecte, que ha comptat amb un pressupost de prop de 2 milions d'euros, ha posat ja la primera pedra. Es preveu una reforma integral de l'edifici. Es reforçarà la coberta, es reformaran les façanes i s'obriran nous finestrals. Cal recordar que al setembre del 2022 una forta tempesta va arrencar una part de la coberta i va provocar inundacions a l'interior del poliesportiu, la qual cosa el va deixar fora de servei. Les obres d'aquest equipament han estat molt esperades tant per la comunitat educativa com pels veïns del municipi.
I avui també destacam una titular de la Crònica Internacional. Un ministre d'Israel ha assegurat que ja està negociant amb els Estats Units el repartiment de la Franja de Gaza.
Això quan la Unió Europea fa un pas més i incrementa la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv, precisament per la massacre que està provocant a la Franja de Gaza.
D'aquesta realitat li dedicam avui l'entrevista del dia.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I ja tenim a l'altra banda del telèfon a Joan David Gené, professor de Dret Internacional Públic de la UIB. Bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana en què Israel ha llançat la seva operació terrestre a gran escala contra Ciutat de Gaza, una comissió de la ONU ja ha emprat per primera vegada l'expressió genocidi per definir tot això que està passant. Això podria tenir qualque efecte pràctic?
Bueno, bàsicament el que està posant de manifest és que soc una comissió independent vinculada al sistema de Nacions Unides, ha dit que en el seu parer hi ha quatre elements que concorren, que fan pensar que, o afirmar que el que està fent Israel a la Franja de Gaza se pot considerar com a genocidi. Evidentment, això ha aplicacions pràctiques immediates al marge de que és una afirmació amb un paper de que el que s'està produint és un genocidi, no en té perquè, en tot cas, tot el que se pugui derivar d'aquest informe se vincularà a el que pugui ser la sentència que en el seu moment dicti el Tribunal Internacional de Justícia sobre si Israel ha vulnerat o no el conveni per la prevenció del genocidi, que és una qüestió que està oberta a sol·licitud de Sud-àfrica davant del Tribunal Internacional de Justícia.
Aquest Tribunal Internacional, quins processos ha de seguir? És a dir, quines passes i quant de temps podria passar fins que hi arribés a haver una resolució?
Bé, l'any 2024, Sud-àfrica, que és l'estat part, com també ho és Israel, del conveni sobre la prevenció del genocidi, va interposar una demanda davant del Tribunal Internacional de Justícia perquè considerava que Israel, que és part d'aquest conveni, i per tant està obligat no només a no cometre actes de genocidi, sinó a prevenir-los, evitar-los. I em va considerar que a Sud-àfrica que Israel no complia amb el conveni, i aquest conveni diu que qui resoldrà una controvèrsia en relació a aquesta qüestió és el Tribunal Internacional de Justícia. A partir d'aquí va interposar la demanda. Bé, el tribunal va adoptar unes mesures cautelars demanant a Israel que aturàs les actuacions que estava cometent. No ho ha fet. Més endavant, després s'obrirà la fase oral i tot això acabarà amb una sentència que, malauradament, estarà anys a arribar. I, malauradament, la sentència del Tribunal Internacional de Justícia serà una sentència, com totes les tribunals, declarativa, i les conseqüències que tindrà seran les que posarà de manifest que, hipotèticament, Israel ha incomplit el conveni, però conseqüències pràctiques en el sentit d'un enjuiciament de responsables per tractes com els dos no se produirà perquè no forma part de les competències del tribunal.
També avui fa just un any que l'Assemblea General de l'ONU va adoptar una resolució que exigia a Israel posar fi a la seva presència en territori palestí ocupat i donava màxim 12 mesos, és a dir, aquest termini en teoria acabava ja i de fet per això s'han convocat algunes manifestacions. Sembla que aquestes resolucions tampoc tenen uns efectes reals.
Bé, dins de les Nacions Unides l'únic que té uns efectes reals són les resolucions que adopta el Consell de Seguretat. L'Assemblea de Nacions Unides és una assemblea que formula resolucions que tenen una força declarativa, que poden establir una sèrie de valors i principis, i és important. Però en aquest cas, el que diu l'Assemblea General de Nacions Unides és una qüestió que, evidentment, Israel considera que no va amb ell, que no el vincula, com tantes condemnes que ha hagut per part de països del món i tantes actuacions que també s'han dut a terme davant tribunals internacionals i també davant tribunals interns, perquè Israel considera que està actuant en una hipotètica legítima defensa a partir d'aquest terrorista de Hamas, i que, per tant, Israel, ell és un estat sobirà, ell té un problema de seguretat interna, que és una actuació terrorista per part d'un grup intern, i, per tant, està responent. I, en definitiva, Israel, ho veiem, no se sent absolutament afectada ni preocupada per el que li puguin dir a nivell internacional, més quan, evidentment, compten amb el suport i la connivència dels Estats Units.
Clar, aquest suport encara és molt important, aquest suport dels Estats Units, així i tot el rebuig internacional cap a les accions d'Israel creix, però de moment de manera molt lenta, després, per exemple, d'incidents com el que hi va haver a la Vuelta aquest cap de setmana passat. Ara alguns països com Espanya s'oposen a la participació a Eurovisió, que pot semblar una cosa una mica frívola, però al final també té implicacions diplomàtiques, podríem dir, entre països. S'està aïllant d'alguna manera Israel, perd suport, o encara té una posició ferma dins aquesta comunitat internacional?
Bé, Israel, jo crec que per motius històrics, per la seva forma com se va crear, i se va crear, evidentment, després de l'extermini de 6 milions de jueus per part d'Alemanya, i per tant hi ha una espècie de responsabilitat occidental en la creació d'aquest estat. Bé, Israel és un estat que d'alguna manera és un estat que té un conflicte obert, no ha firmat la pau en molts de països que l'envolten, i per tant és un país que se sent atacat, no? I el gran valedor d'Israel al món ha estat Estats Units, fins al punt que se diu que Estats Units és 50 estats federats més Israel. En tot cas, per part de la comunitat internacional i veient totes les barbaritats que està comet, sabem que hi ha hagut determinats països, particularment Espanya, ha estat molt beligerant, i troba que s'ha d'actuar de manera determinant en relació a aquest conflicte. Bé, a Espanya i altres països, però sobretot Espanya, va prendre l'iniciativa de reconèixer l'estat de Palestina, ha defensat l'adopció de mesures més dràstiques dins l'àmbit de la Unió Europea, i, bueno, va passar això que va passar de la Vuelta, hi ha aquest element d'Eurovisió, que evidentment Eurovisió és un concurs musical, però que té unes clares connotacions polítiques. Hem de recordar que el gran patrocinador d'Eurovisió és una empresa israeliana, i per tant la idea és intentar que la comunitat internacional, diríem sobretot l'europea, qüestioni molt la participació, l'acceptació d'Israel dins elements esportius, musicals, qualsevol tipus d'event que se pugui produir, per el que s'està, per actes que està cometent. Malauradament hi ha determinats països dins la Unió Europea que tenen una certa comprensió cap a Israel, i els costa ser molt crítics, no? Particularment és el cas d'Alemanya, però també d'Hongria, i, bueno, i això costa molt que s'aplenguin mesures reactives, de càstig. Però jo crec que el que està fent el govern espanyol d'alguna manera és obrir una esquerda, obrir un estat d'opinió que pot anirar a més i d'alguna manera pot pressionar en els estats, en els governs, a intentar ser molt més dràstics en relació a Israel. Perquè realment el que estem veient cada dia en els informatius, a les imatges de televisió, són esfereïdores. És a dir, una persona amb un mínim de judici no pot entendre que se pugui cometre les barbaritats que s'estan cometent.
I de veurem com evoluciona aquesta situació. Joan David Gené, professor de Dret Internacional Públic a la Universitat de les Illes Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Adéu, bon dia a vosaltres. Adéu.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
I ara, quan són les 8:42, repassam amb un repàs ràpid alguns dels titulars més destacats de l'actualitat nacional. Igualtat eleva a 28 les dones assassinades per violència de gènere des del gener fins ara, i a 1.322 des del 2003, quan es van començar a recaptar les dades.
Ha estat després de confirmar l'assassinat de la dona de 64 anys a Múrcia a mans presumptament del seu home aquest dimarts 16 de setembre. No hi havia denúncies prèvies. Es tracta del primer cas d'enguany a Múrcia. Recorden que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. No deixa rastre la factura, tot i que s'ha d'esborrar del registre de cridades, i està operatiu les 24 hores del dia.
I avui comença el judici contra Francesco Arcuri, l'exparella de l'espanyola Joana Ribas, per presumpte maltractament físic i psicològic als seus fills. Un judici que arranca gairebé dos mesos després que el menor d'11 anys tornés a Espanya amb ell, ja que en té la custòdia.
Aquesta primera audiència és independent del el procés civil entre Rivas i la seva exparella per la custòdia del fill, l'advocada de Rivas a Itàlia, Virginia D'Ascanio, ha dit que ni la mare ni els fills seran presents en aquesta primera sessió, en què es durà a terme l'admissió de les proves, però sí que hi seran presents en les següents.
I el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha recorregut contra la fiança que li va imposar el jutge del Suprem, Ángel Hurtado, per la presumpta filtració contra Alberto González Amador.
Demanen que anul·lin o bé rebaixin la fiança, argumentant que s'ha comès un error de càlcul. Entenen que la quantitat incloïa la possible multa, cosa que la doctrina constitucional no permet.
I la Reserva Federal dels Estats Units ha anunciat que rebaixa els tipus d'interès un quart de punt fins a situar-los en una forqueta entre el 4 i el 4,25%.
While the unemployment rate remains low, it has edged up.
Això suposa la primera retallada del preu del diner des de desembre del 2024. Escoltàvem el president del sistema federal, Jerome Powell, que ha assegurat que el seu objectiu és aconseguir una màxima ocupació i preus estables. Per això han decidit abaixar els tipus d'interès. D'aquí uns segons arribarem a les 8:45. Ara vos deixam amb 10 minuts per la informació de proximitat, amb les notícies de cada illa, a les desconnexions insulars de l'informatiu matí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Manco amb el, però amb el bessó més gros. Aquesta és la previsió que fan els productors quan queden només 15 dies perquè les acabin de tomar, les ametlles. A determinades parts de l'illa, com és el Pla, les malalties que afecten els ametllers es preveu que causaran una reducció de la collita entre un 15 i un 20%. Al Reguer i al nord de Mallorca, però, la situació hídrica, que ha millorat, ha fet que el bessó sigui enguany més gros. Són les 8:45 del dematí i allò que volem fer ara, abans d'ampliar aquesta informació, et saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. Per això connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Quina és aquesta situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobem encara algo de circulació lenta a l'autopista d'Inca, en sentit Palma, entre Consell i Santa Maria, també a l'arribada de la sortida de l'Espont d'Inca, ja trobaran també circulació lenta fins a l'arribada a la via de cintura. En aquesta via, la via de cintura, hi trobaran també petites retencions en sentit Andratx, a la mateixa des de l'estadi Balear, fins a la sortida cap a Carrera Gó i també a l'altura de la zona de les escoles, circulació lenta en ambos sentits. A l'autopista de Llucmajor també respiraria algo de circulació lenta, però poca cosa. És tot per el moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies. Aquesta és la situació i de la xarxa viària de Mallorca. Miguel Soler és el control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per a la publicitat, però tot d'una tornam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Vine a celebrar la jornada de mobilitat sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Heu de mancomençar, manco amb el, però amb el bessó més gros. Aquesta és la previsió que fan els productors integrats dins la indicació geogràfica protegida amb el de Mallorca. La causa són les malalties que han afectat els arbres a determinades parts de l'illa, com és el cas del Pla de Mallorca, on la producció es veurà reduïda entre un 15 i un 20%. En altres parts de l'illa, però, com són el Reguer i el Nord, la millor situació hídrica, si es compara amb l'any passat, ha fet que el bessó sigui enguany més gros. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Quan queden 15 dies perquè els productors acabin de tomar les ametlles, el president de la IGP Ametlla de Mallorca, Miquel Riera, explica quina és la situació al Pla, que és una zona especialment boirosa que causa malalties en l'ametllar.
Serà un poc menys que l'any passat. Segur que aquí han tingut problemes d'enfermedades. I segons la varietat d'un any passat a l'altre, se comporten de forma desigual. en la qual una varietat que enguany és magra, l'any que ve és més poderosa, en domés, saps? I la postre, el que importa és el global de la plantació.
La cooperativa Camp Mallorquí, que agrupa sobretot a productors del Reiguer, d'Alcúdia i de Sa Pobla, preveu que enguany arribin a collir de vers 1 milió de quilos d'ametla en closca. Els ametllers d'aquesta part de Mallorca s'han vist afavorits per les pluges i això ha tingut conseqüències en la mida del bessó.
El bessó sí que, això sí que ja t'ho puc dir, és més gros que l'any passat. L'any passat el bessó era molt petitó, també pel tema de la sequera, i enguany sí que el bessó és un poc més gros.
Aquest que han sentit era Miquel Gual, responsable de la cooperativa Camp Mallorquí. I, de fet, segons Camp Mallorquí, no es preveuen inclemències climàtiques aquestes darreres setmanes que queden de campanya i, per tant, no passen pena que un temporal tomi la mal en terra.
A diferència de fa 2 anys, aquesta situació és una cosa que els pagesos vigilen perquè la normativa europea actual, una ametla collida d'en terra, ara no es pot comercialitzar. Així ho explica Miquel Gual.
No, perquè pot agafar un fong que té una bacteri que porta la problemàtica, que a més a més està prohibida per la Unió Europea.
La immensa majoria de produccions són ara plantacions de reguiu i no de secà. Això ha fet que els arbres siguin productius al cap de pocs anys i que hagin desaparegut els petits productors que tenien arbres molt vells afectats per la sequera i per la xilella.
Hem transformat a l'ametler, que antes era un cultiu de sequer, ara l'han transformat com si fos un fruiter. Claro, i un fruiter necessita molt més cuidado que no un arbre de sequer.
Aquesta és la realitat que explicava Miquel Riera, president de l'IGP Ametla de Mallorca, i una de les zones on fa poc s'han fet plantació d'ametlerar és a la Marjal de Sa Pobla. Els horts, d'on abans es treien patates, ara s'han convertit en ametlerars, sobretot gràcies a l'aigua disponible que hi ha en aquesta zona de Mallorca. I continuem parlant del sector primari o de les conseqüències que té per a la població en general el sector primari en un cas concret, perquè l'Ajuntament de Sineu denuncia l'abocament de fems de gallina a la finca de Son Vanrell, on s'havia de construir, recordem, la macrogranja. L'empresa avícola, propietària d'aquesta finca, ho nega, però assegura que preveu escampar el fens de viram la setmana que ve.
La policia local i el batlle de Sineu, Tomeu Molet, han acudit aquest dimecres a Son Vanrell per comprovar presencialment si s'hauria escampat gallinassa, que és així com es diu els fems de gallina, i que es fa servir com adob natural en aquesta zona.
S'han pogut comprovar que sí, que hi havia fens, i el que farem ara com a ajuntament, perquè ahir vespre, i ara baixa vespre, ja varen rebre bastantes queixes dels veïnats de saber el que feia pel poble de Sineu, el que farem avui és transmetre una denúncia ja directament cap a la Conselleria d'Agricultura i cap a Medi Ambient.
Aquest dimecres la pudor ja no se sentia, però durant la setmana els veïnats asseguren que tot el poble podia.
De fet, les 7, coses així, van començar a sentir aquesta pesta, no sabíem molt bé de on venia, i el barquer de fora, en esquerra, no s'hi podia estar.
Estàvem aquí asseguts a la plaça de les 8 del vespre i venien com a beverades d'olor de merda.
La plataforma Macrogranges no assegura que vigilarà que es compleixi la normativa.
I la brutor que durant aquest estiu s'ha acumulat als contenidors del camí de ses fonts d'anàlisi a Cala Mondragó és a causa, segons explica l'Ajuntament de Santanyí, de la manca d'adhesió al programa de recollida selectiva porta a porta que s'ha posat en marxa fa poc.
Es dona la circumstància que en aquella zona són molts els veïnats disseminats en sòl rústic, tot i que tenen un punt fix de recollida selectiva on deixar els fems el dia en qüestió. L'Ajuntament sosté que determinats residents els costa de respectar les normes i tiren les bosses als contenidors que hi ha a l'accés a la platja de Mondragó. Així ho explica la regidora de Medi Ambient de Santanyí, Bàrbara Xamena.
Les bàrquies que van a fons d'enllà ja tot el dia ja aprofiten i baixen tota la basura aquí. I els veïnats a tota la zona no volen fer un desport a porta. Bé, de tot, a tenir a tots els veïnats. Bastant de veïnats de per allà també, i sobretot són cases vacacionals, però jo de fer-ho des porta a porta, ho duen aquí.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio. Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ivetresnoticies.com.
i l'espai de l'antic cinema Metropolitana, Palma, es convertirà en una comissaria de policia, una escola municipal infantil, una biblioteca i també un casal de barri. Aquesta infraestructura també inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i un aparcament, entre d'altres equipaments. El pressupost estimat per aquest nou centre de servei de Pere Grau és de 17 milions d'euros.
La Junta de Govern de Palma ja ha aprovat l'inici del concurs d'idees i afirma que a finals de desembre tindran un projecte guanyador. El vol la Jaime Martínez ha posat èmfasi a millorar la seguretat del barri i per això, diu, hi faran feina una trentena d'agents.
Per donar també seguretat a un barri pues, tan dens com aquest i també per seguir combatint l'incivisme que, com saben, també és una batalla que volem guanyar.
En tot, el centre de serveis tindrà 7.000 metres quadrats i serà el més gran de la ciutat.
I tenim una informació d'aquestes darreres hores que ens ha fet arribar els bombers de Mallorca perquè han hagut d'actuar aquesta matinada en un incendi d'un cotxe elèctric a un garatge a un soterrani del port de Pollença. En aquest moment el foc, però, ja ha estat extingit.
L'avís l'han rebut quan faltaven 10 minuts per la 1 de la matinada. El foc s'ha produït en un vehicle elèctric aparcat al garatge situat a la planta baixa d'un habitatge de dos pisos situat al carrer Vicenç Boades. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius del parc d'Alcúdia i d'Inca que finalment, tot i les complicacions, han aconseguit apagar aquestes flames.
Amb aquesta informació i d'hora hem arribat a les 8:55 minuts. Continua ara, per tant, l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Avui, els minuts de la cultura de l'informatiu matí, parlam de teatre. Perquè a partir d'avui i cada dijous fins al 23 d'octubre torna al Teatre de Barra al barri de Blanquerna de Palma. 5 propostes amb l'univers del còmic com a inspiració en una fórmula d'èxit que celebra l'edició número 27. Sandra Martínez.
27 edicions en 14 anys d'espectacles. Hi han passat un centenar d'intèrprets i fins a 800 persones en cada sessió de bar en bar per seguir les diferents actuacions. El Teatre de Barra és gairebé un clàssic i com a bon clàssic sap ajustar-se a les peticions dels nous temps. Javier Matesanz n'és el responsable.
No sé per què, en realitat, però després de la Covid la gent prefereix... I és cert, eh? Abans començàvem a les 8 i molta gent...
No, 8 i mitja.
No, 8 i mitja. I la primera de les sessions era la més fluixa. I teníem superple al final, i ara a les 7 ja ens demanaven és que comença tard i després i mira, doncs començam a les 7 i mitja.
Es començarà abans i a les 11, com ha passat sempre, ja no hi haurà trull. En una activitat que trenca les fronteres espaials entre públic i actors. Un repte apassionant per a Pedro Orell, que és l'actor que més ha repetit i que més premis ha rebut al Teatre de Barra.
Jo mai havia fet feina de, amb gent tan a prop. I això és, una fórmula, un codi, que una vegada que ho has tastat, t'enganxa molt. Per la meva part, tenien el públic aquí tan a prop, ja si estic damunt d'un teatre italiana, escenari i platea allà, tan en fora ja no me fa tanta gràcia.
I comparteix aquesta passió un altre reincident, Cata Rosell, que destaca un altre dels atractius d'aquest tipus de muntatge.
M'encanta tenir gent nova, no? Perquè hi ha gent que no ho ha vist mai i la primera vegada que entra i veu Teatre de Barra, normalment la reacció és molt xula, no? Te venen a xerrar, ostres, no ho havia vist mai, que a prop i com ho feis, te demanen coses, però sobretot m'encanta que hi ha gent que no la coneixes però ja te sona perquè són fidels en el Teatre de Barra.
Deneb Alonso s'estrena com a dramaturga, Josep Ramon Sardà hi posa la veterania, igual que Marga Arrom. Xisco Joan i Santi Celaya completen l'autoria de les 5 propostes en les que han tingut, com sempre, total llibertat.
Estava permès tot, inspirar-te en una novel·la gràfica, en un TVO, en un personatge en concret, en un autor de còmic, no? Podria haver Stan Lee fent una cervesa amb un col·lega a Blanquerna, doncs podria haver estat.
Podria haver estat, però sembla que no és així. De fet, es volen avançar poques coses de les diferents obres per no destapar sorpreses abans d'hora. No es vol dir res, però així mateix hem aconseguit qualque cosa.
I jo faig de Robin. I són Batman i Robin venidos a menos. Los pobrecillos. I és molt, molt divertida. És Una tragicomèdia gòtica.
Una humana no és una superheroi que ha anat a un speed dating de superherois perquè homes normals no... ha vist que no va bé i pensa que pot ser en superherois la cosa vagi millor. Si anirà bé o no, hauré de venir a veure-la per saber-ho.
Com sempre, el Bar Mavi és el centre d'informació i de venda d'entrades, tant anticipades com del mateix dia, i enguany la Bodega del Sol s'afegeix a la proposta on hi trobem Canamersi, el restaurant Udon i també l'hotel Ars Magna. Per cert, que les entrades per la final de dia 25 d'octubre al Teatre Mariterra, al Maruja Alfaro, i que cada any s'esgoten en un obrir i tancar d'ulls, ja són a la venda.
Ya lo sé. I així sona Llego Tarde, el debut de la companya d'aquesta casa, Laura Marcos, en el món de la música. Enregistrat a Mallorca amb reconeguts músics d'estudi, s'estrena a totes les plataformes amb el nom artístic de Laura Cross.
Ella defensa que mai és tard per llançar-s'hi i ja fa uns anys que va començar a compondre les seves cançons. Ara fa públic el seu primer single, Llego Tarde, com dèiem, que és tota una declaració d'intencions.
En aquest primer single juga amb el missatge literal i el metafòric d'arribar tard, perquè vull transmetre que l'important per a mi és no arribar tard a les decisions importants a la vida, a sentir-me en pau a mi mateixa. I en aquest sentit, també és una manera d'aturar-me, la cançó, i dir basta a les persones i les situacions que em limiten, que coarten la meva llibertat. Sabes que esta vez
ara hem arribat a les 9, ara resumim els temes més destacats d'aquest matí de dijous. El magistrat Gabriel Oliver ja ha pres possessió com a president de l'Audiència Provincial de les Balears. Assumeix el càrrec amb l'objectiu d'agilitzar els tràmits judicials, cosa que passa per incrementar el personal.
Ho ha dit durant la seva presa de possessió aquest dimecres hora baixa, en què també s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges. La independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia. A més, ha destacat que l'Audiència Provincial es fa feina en equip.
Jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines són, poden ser les solucions pel retras que té l'audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.